Bona tarda. Ara són les dues del migdia. En plena campanya per a les eleccions europees del 9 de juny, i vist que les enquestes no els ajuden gaire, el Partit Popular ha tornat a brandar avui al Congrés el cas Begoña Gómez, el cas de la dona del president Pedro Sánchez, que està investigada, ho recordaran, per presumpte tràfic d'influències. Aquest matí s'ha celebrat una encesa sessió plenària al Congrés dels Diputats amb Feijó acusant a Sánchez de tapar la corrupció que, segons ell, assetja la Moncloa.
Mintió en las radios, mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este Congreso.
Ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa.
Un debat al Congrés dels Diputats a Madrid que ha arribat just al dia en què s'ha sabut que Begoña Gómez ja tenia la condició d'investigada des del 16 d'abril i que quan el president espanyol va publicar la seva carta en què anunciava 5 dies de reflexió, aquell dia Begoña Gómez ja es va personar formalment davant del jutge a través del seu advocat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
El PP que aprofita perquè carregar-se de raons perquè just aquest migdia l'Audiència Provincial de Madrid avala l'obertura del procediment contra la dona del president i rebutja així la petició de la Fiscalia d'arxivar la seva causa.
En la seva interlocutòria, els jutges diuen que n'hi ha prou amb l'existència de dades objectives que permetin sostenir una aparença de presumpte delicte per començar a investigar. Afegeixen que els fets denunciats no són manifestament falsos ni es pot negar l'aparença delictiva. En el mateix document, l'Audiència de Madrid descarta un delicte sobre el rescat d'Air Europa, però sí que veu una escletxa en les cartes de recomanació que Begoña Gómez va firmar a favor de l'empresari Juan Carlos Barrabés en dos concursos per a subvencions de l'empresa pública Red.es.
La ferrissa debat entre PP i PSOE que s'ha dut a terme en un ple del Congrés que acabarà demà aprovant definitivament la llei d'amnistia als encausats pel procés independentista de Catalunya.
Avançant-se la victòria, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, celebra aquesta llei d'amnistia i defensa que Catalunya hi ha ara menys independentistes que quan governava el Partit Popular.
No les gustó que haya una mayoría constitucionalista en el Parlament de Catalunya. No les gusta que cada vez haya menos independentistas en Catalunya. Son ustedes el club de nostálgicos del proceso soberanista y el señor Feijó preside ese club de nostálgicos del proceso soberanista.
A tot això, el PP ha dit avui que té pensat portar immediatament la llei d'amnistia al Constitucional. Fons del PP apunten, però que no preveuen fer-ho durant la campanya per a les eleccions del 9J.
Canviant de qüestió, més titulars d'aquests dimecres, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home que seria el responsable de l'incendi que ahir va cremar 88 hectàrees de bosc al Coll de l'Alba, a Tortosa.
El noi treballava en una finca propera i se li va descontrolar una crema de restes d'oliveres. Segons els Mossos, tenia permís per fer foc, però no va tenir en compte les mesures preventives que recomanen. Aquest matí els bombers continuen treballant a la zona per evitar que les flames revifin.
I a Barcelona la policia catalana també ha posat en marxa un dispositiu especial per lluitar atenció contra el robatori de motos. Gràcies a aquests controls que van fer el dia 16 de maig, la policia catalana va multiplicar per 5 la recuperació de motos robades.
Els Mossos expliquen que hi ha dos tipus de lladres, els que es troben una moto amb les claus posades i se l'emporten per fer altres delictes, i els grups organitzats que roben motos per vendre-les senceres o per peces, la majoria a l'estranger.
Tot això en un matí on a la ciutat de Berga ja són al Tabal de la Patum. Festivitat de Corpus per excel·lència. Aquest migdia ja s'ha fet la primera passada de gegants, les masses i la guita pel barri vell de la capital del Berguedà, un passacarrers que es repetirà aquest vespre.
El gruix de l'activitat patumaire comença demà, dia de Corpus, amb la patum de lluïment al migdia i la patum completa a la nit, amb els tradicionals salts de plens. Aquest any les dues parelles de gegants estrenen vestuari 15 anys després de l'última renovació.
I Ràdio Estilista serà aquesta tarda en directe. El programa Fabricació Pròpia, després d'aquest informatiu, us acostarà a l'última hora del que passa a Berga per Patum. I anirem també després als jutjats, on l'Audiència de Barcelona ha condemnat a presó permanent revisable la dona jutjada per la mort de la seva filla de 4 anys a Sant Joan d'Espí l'any 2021.
La sentència també imposa mesures cautelars com la prohibició d'aproximació i comunicació amb els familiars de la víctima i una indemnització al pare i als avis de la nena. A més, el jutge demana que se li obri una causa a part del maltractament psicològic que va patir la seva exparella, el pare de la menor assassinada.
I en els esports, avui nom propi, oficial des de fa pocs minuts, Hansi Flick ja és entrenador del Barça.
Sí, el tècnic alemany ja ha signat el contracte per a dues temporades fins l'any 2021. 2026. Ho ha fet als despatxos del club, acompanyat de Joan Laporta i la resta de membres de la directiva. El club acaba de fer oficial el seu fitxatge.
Tot això en un dia en què en el bàsquet comencen les semifinals de la Lliga ACB pel Barça.
Els blaugranes visiten la pista del Real Madrid a 8:45 del vespre amb la idea de posar-se 1-0 en aquesta sèrie que resol el millor de 5 partits. Griezmann confia en els seus homes davant d'un Madrid ferit després de perdre la final de l'Euroliga.
I avui, aquesta tarda, comença a Barcelona un dels esdeveniments musicals més grans d'Europa. És el Primavera Sound. Des d'avui i fins diumenge, el Parc del Fòrum de la capital catalana acull més d'un centenar d'actuacions musicals amb l'Anna del Rei, Justice, The National o Pulp com a cap de cartells.
Aquesta tarda, el festival obre portes amb la tradicional jornada inaugural gratuïta amb Maria Jaume, Estela Maris i Fènix com a principals actuacions. Es calcula que demà divendres i dissabte passaran pel Fòrum 70.000 persones cada dia, la majoria públic internacional.
Repassarem cada dia en aquest informatiu el més destacat de la programació diària d'aquest Primavera Sound. Serà, però, al final del programa. Abans, sapiguem, com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures pugen, ambient càlid, i durant les primeres hores d'aquesta tarda arribarem a màximes de fins a 25 graus a la costa i sobrepassarem els 30 graus en alguns punts de l'interior, especialment Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, un dia de calor, un dia, doncs, típic del mes de juny. Aquesta tarda augmentarà una miqueta més la nuvolositat i no descartem que a punts aïllats del Ripollès, de la Garrotxa, pugui arribar a caure alguna gota. Precipitacions molt poc importants. La situació canvia a partir de demà. Al matí, més o menys com el d'avui, amb clarianes, amb algunes nuvolades més gruixudes a partir de migdia, i demà a la tarda ruixats i tempestes més extensos que afectaran tot el Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona. Demà les temperatures màximes seran més baixes que les d'avui i aquesta inestabilitat de mitja tarda tindrà continuïtat també de cara a divendres i el cap de setmana, especialment dissabte.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 7 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Debat encès avui al Congrés dels Diputats a Madrid. El Partit Popular acusa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de mentir després que s'hagi sabut que quan va agafar-se els 5 dies de reflexió ja sabia que la seva dona, Begoña Gómez, estava sent investigada per corrupció i tràfic d'influències. El 16 d'abril, dies abans que Sánchez aturés l'agenda 5 dies per decidir si dimitia o no, la seva dona ja havia anat als jutjats amb el seu advocat.
En una sessió molt tensa al Congrés dels Diputats, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificat les seves crítiques emparant-se en el sumari del cas que revela que Begoña Gómez va ser notificada dels fets just el mateix dia que Sánchez va enviar la carta a la ciutadania.
Señoría, mintió. Mintió. Mintió en las radios. Mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este Congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto?
Per la seva banda, Pedro Sánchez continua defensant que la investigació forma part de l'entramat del PP i de Vox per desacreditar-lo públicament i posar-li pals a les rodes durant la legislatura.
Ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones.
Doncs, sense morons de Madrid, que es Begoña Gómez a banda, el ple que ha començat avui al Congrés amb la sessió de control acabarà demà amb la votació definitiva de la llei d'amnistia als presos, als investigats independentistes catalans. Sobre això, qui n'ha parlat a la caravana d'aquesta casa de Ràdio Estel és el portaveu de Justícia del PSC al Congrés, Paco Aranda.
Sí, el diputat socialista està convençut que la justícia europea avalarà l'oblit penal i ha carregat contra la candidata del PP a les europees, Dolors Montserrat, perquè no va intervenir en l'acte que diumenge el partit va fer a Madrid en contra de l'amnistia.
L'última vegada que ho vaig veure sembla que és la candidata europea, no? I sembla ser que com que no li deixen parlar en els mítings i no parlar d'Europa, doncs ha de parlar, no? Doncs aquest raca-raca, no? Que tenen, que en qualsevol moment doncs parlen d'aquestes coses, no? Jo crec que Dolors Montserrat està bastant perduda, jo crec que no pinta res, diguem-ne, amb la campanya europea, i ha de treure el cap com sigui. Bueno, estem acostumats a aquest tipus d'estirabots que, haig de dir, que no estan donant molt de resultat al PP.
Aranda espera que els tribunals no obstaculitzin l'aplicació de l'amnistia i defensa que el procés independentista no va ser terrorisme.
A tot això, l'entitat Alerta Solidària calcula que l'amnistia pot afectar almenys 419 activistes i manifestants independentistes, un terç del total dels inicialment investigats. La resta, o ja han estat absolts, o les seves causes s'han arxivat.
En aquest còmput només hi ha persones de la societat civil i no es comptabilitzen polítics o membres de l'administració o aquells que han estat investigats per treballar sota directius de la Generalitat, ajuntaments o els seus responsables. Segons Alerta Solidària, hi ha hagut un total de 1.168 persones amb causes penals relacionades amb el procés independentista, 137 de les quals han estat condemnades. L'entitat ha explicat que posa en marxa un equip tècnic de seguiment de l'aplicació de la llei per fer-ne una lectura política sincera, sense discursos triomfalistes forçats.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Doncs una llei d'amnistia que s'aprovarà demà enmig de les converses dels partits a Catalunya per investir el pròxim president del Parlament. El dia 10 de juny, la CUP es reunirà aquesta setmana amb l'expresident Carles Puigdemont i el seu partit Junts per Catalunya per intentar que el PSC no tingui a les seves mans aquest càrrec.
L'objectiu dels cupaires és intentar que la mesa del Parlament sigui de majoria independentista i no estigui presidida pel PSC, tot i que l'aritmètica parlamentària ho complica molt. Són declaracions de la cap de llista de la CUP, Laia Estrada, a Catalunya Ràdio, defensant que cal una mesa que accepti tramitar iniciatives relacionades amb el dret a l'autodeterminació.
Miri, estem explorant la possibilitat doncs, d'aconseguir una mesa antirepressiva. Necessitem, per tant, una mesa que defensi els drets dels diputats i diputades, que garanteixi que, si encara hi ha exiliades, doncs, aquestes puguin votar i, sobretot, que garanteixi que es pugui parlar absolutament de tot.
Si Junts, Esquerra i la CUP voten el mateix candidat, el PSC no tindria la presidència de la cambra, a menys que aconseguís el suport del Partit Popular. Davant d'això, el guanyador de les eleccions, Salvador Illa, demana respecte pels resultats electorals.
I aquelles formacions polítiques que no tinguin aquest respecte al que van manifestar els ciutadans a les urnes, que vulguin bloquejar, que vulguin destorbar, que vulguin embolicar les coses, crec que s'equivoquen. Crec que s'equivoquen.
El PSC fins ara ha dit que cal que la mesa respecti les noves majories que hi haurà al Parlament.
Política a banda, més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona no pot obligar a la Sagrada Família a pagar el cost de les expropiacions de pisos per construir l'escalinata de la façana de la Glòria. En contra del que fa uns dies va afirmar la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, legalment ho delimitarà el pla de desenvolupament urbanístic que s'ha de fer a partir d'ara. Així ho indiquen els experts que ha consultat aquesta emissora. Ràdio Estel també apunten que la utilitat pública del temple com a pol d'atracció per a la ciutat fa que la solució econòmica pugui estar en part al terrat de l'Ajuntament. En aquest sentit, la Junta Constructora del Temple sempre s'ha mostrat oberta a realitzar les aportacions que es puguin acordar.
En declaracions a Ràdio Estel, l'advocat Jordi Aguilera, soci del despatx Cuig Aguilera Legal, especialistes en expropiacions i urbanisme, és molt clar. Sense el pla que ara s'ha de fer, l'Ajuntament no pot obligar a res.
Per avui, l'Ajuntament no pot obligar el Temple de Sagrada Família a pagar les expropiacions. En principi, cap informe jurídic podria avalar aquesta obligació, perquè com que està pendent d'aprovar-se el planejament de desenvolupament, doncs fins que això no es faci, no es pot dir que el temple està obligat a pagar-ho, ni molt menys.
Un informe jurídic que, per cert, l'Ajuntament ha dit a Ràdio Estel que no ha encarregat. De la seva banda, la Junta Constructora, segons Aguilera, tampoc pot reclamar el consistori i el cost total de l'operació. I és que, segons aquest expert, s'ha de tenir en compte la barreja de l'interès públic que té la Sagrada Família com a pol d'atracció turística i els propis interessos del temple.
Recordem que ara mateix sobre aquesta qüestió hi ha 1 miler d'habitatges afectats que es van construir en terrenys qualificats com a zona verda en el Pla General Metropolità de l'any 1976. La majoria amb promocions de la constructora Núñez i Navarro amb una cessió per a 50 anys. Marxem a les Terres de l'Ebre perquè l'incendi que va cremar ahir gairebé 90 hectàrees de bosc al Coll de l'Alba, això és a Tortosa, va començar perquè es va descontrolar una crema de rames d'olivera que feia un pagès en una finca propera. El presumpte autor és un home de 43 anys que ja ha estat detingut.
La detenció s'ha fet aquest matí a l'estació de trens de l'Aldea. L'home treballava per al propietari d'una finca de la zona i quan va veure que se li descontrolava la crema d'olivera que està fent va fugir del lloc en bicicleta. Segons confirmen fonts policials, tot i disposar del permís per a la crema, no va prendre les mesures de prevenció requerides per a aquestes activitats. Els Mossos, que preveien una fugida, l'investiguen per un suposat delicte d'incendi forestal.
El foc ha cremat ja un total de 88 hectàrees de bosc i camps de conreu. Avui els bombers encara treballen per evitar que les flames revifin.
Durant les darreres hores el vent ha estat fluix i el perímetre s'ha mantingut estable. A hores d'ara encara hi treballen 12 dotacions de bombers. L'objectiu és assegurar i tancar tot el perímetre davant la previsió que demà al vespre entri vent de mestral. Els bombers van donar per controlar l'incendi ahir a les 11 de la nit.
I d'altra banda, un apunt de mobilitat de servei. Nou robatori de coure a la xarxa ferroviària de Rodalies aquest matí. Avui l'afectada és la línia R12. La incidència obliga a interrompre encara ara la circulació de trens entre les estacions de Calaf i Manresa.
Personal de DIF està treballant a lloc per solucionar la incidència el més aviat possible. De moment, en aquest tram els usuaris han de fer el recorregut per carretera. Tot plegat més de dues setmanes després que el 12 de maig, el dia de les eleccions, un robatori de coure a Montcada bifurcació provoqués importants afectacions a diverses línies de Rodalies. De fet, encara duren les afectacions a les línies R3, R4, R7 i R12.
Un quart de tres de la tarda. Atenció a l'avís que fan els metges de la primària. Alerten dels problemes que causa la pell de les ungles l'esmalt de gel. La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària assegura que cada cop els arriben més consultes per aquests problemes i avisen que s'anirà més, perquè pintar les ungles amb aquest esmalt de gel és una pràctica que s'està popularitzant.
Les principals complicacions són els trastorns mecànics i traumàtics de les ungles, dermatitis al·lèrgica i lesions induïdes per raigs ultraviolats. També es tendeix a perdre la pell que toca amb l'ungla. Molts pacients tenen dolor i els surt sang. A més d'això, s'ha detectat asma i reaccions al·lèrgiques, sobretot als ulls, perquè al llarg del dia s'expandeix els al·lèrgens amb les mans. El metge atribueix aquesta popularització a la publicitat que es fan d'aquests productes a les xarxes socials i al paper de les influenciadores.
Doncs per donar-nos més detalls sobre aquest problema creixent, podem saludar a aquesta hora Xavier Mollà, és metge de família i membre també del grup de dermatologia de la CANFIC, que és la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Senyor Mollà, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda. És Xavier Lázaro, que treballo a Mollà.
Ah, perdó, perfecte. Doncs havia teníem el nom malament, senyor Lázaro. Doncs fins a quin punt, aviam, s'han de preocupar totes les persones que fan servir aquest esmalt d'ungles de gel?
Bé, al final tots estem sotmesos, no?, una mica a les tendències de la moda i el que veiem a xarxes socials i influencers. I les ungles d'esmalt, doncs està a l'ordre del dia, no? Com bé heu dit, els trastorns mecànics i traumàtics són les principals complicacions d'aquesta moda, amb sagnats, amb dolor, és un tema molt complicat, que a més ens està complicant molt la nostra feina, també.
Els casos que us han arribat a la consulta poden arribar a ser greus?
Mira, el que sí que s'ha vist és que al final les ungles artificials en si no són una cosa nova. Ja 600 abans de Crist a la Xina ja s'estaven utilitzant, no? El que passa és que sí que és veritat que des dels anys 50 aquest gel s'utilitzen una mica també amb productes com l'acrilat i derivats, com el metacrilat. I aquest acrilat el que fa és reaccions adverses i ens dificulta la nostra feina, per exemple, a l'hora de valorar, per exemple, una saturació d'oxigen, que ho fem servir amb el pulsioxímetre, i quan hi ha les ungles de gel, doncs no ens deixa llegir correctament o no és prou fiable com per poder donar certesa en aquesta mesura. I després, per exemple, nosaltres a l'atenció primària i també a dermatologia, les consultes de dermatologia, a part de la visió que tenim d'una lesió, per exemple, també utilitzem un dermatoscop. I el dermatoscop, quan hi ha ungles de gel, doncs no el podem utilitzar directament sobre les ungles, amb la qual cosa les lesions que puguin haver-hi sota d'aquest esmalt, doncs no les podem observar i llavors hi ha moltes malalties que podem infradiagnosticar.
I això passa pels productes amb els quals s'ha elaborat aquest gel o per un mal ús que, per exemple, en poden fer els usuaris en el cas que unes ungles que estan posades que se les pugui arrencar el propi usuari sense haver de passar pel saló de bellesa?
És una mica... és un component molt multifactorial. Per una banda, és pel tipus de producte que utilitzen aquestes ungles, però a part també... és per la utilització que en fan les persones. Penseu que actualment ja existeixen kits domèstics que les pots comprar per un servei de delivery i t'arriben a casa i tu mateix te les apliques i comporten un ús de llum ultraviolada i de l'aplicació d'aquest esmalt directament a sobre de la teva ungla.
Per tant, quines recomanacions faria als usuaris que acostumen a fer servir aquest gel d'ungles?
Que vagin una mica al marge de la moda. Penseu que les ungles tenen una funció en el nostre cos, que és la de protegir. I des de la Canfic el que sempre intentem és divulgar que les ungles s'han deixat tal com estan. Com menys les manipulem, molt millor. I si s'ha de fer puntualment alguna cosa, fer-ho en algun lloc que sigui més professional. Però sobretot intentar sempre no manipular les ungles, deixar-les tal qual estan.
Xavi Lázaro, ara sí, metge de família i membre del grup de dermatologia de la Canfic, gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estel migdia.
Dues i 20 més coses és setmana de Corpus i a Berga, capital del Berguedà, ja ha començat avui la Patum del 2024. Centenars de persones han omplert la plaça Sant Pere de la capital del Berguedà, que ha estat el punt d'inici de la primera passada de la Guita, les Masses i dels Gegants.
Uns gegants a la Patum que aquest any estrenen nou vestuari després de 15 anys de la darrera renovació. Els ha creat el dissenyador berguedà Jordi Rafart, que ha assegurat que es tracta del projecte de la seva vida, ja que combina una gran complexitat tècnica amb una forta càrrega emocional.
Estan concebuts com una totalitat, estan concebuts com un grup. Llavors, aquests gegants, cadascun lliga amb un altre, tenen un fil conductor. I, per l'altra banda, que crec que és molt interessant que vaig pensar, que aquests gegants havien també de tenir una importància en 360 graus, que hi hagués decoracions, que hi hagués detalls en tot el voltant dels gegants, perquè ja sabem com és la Patum. Moltes vegades ens toca davant, a darrere, al costat o lluny.
El disseny estrenat és el que va resultar guanyador de la votació popular que es va fer ara fa 2 anys.
Amb els vestits nous, doncs, els gegants han ballat avui els primers tirabols a la plaça de Sant Pere. La primera passada de Patum ha començat a les 12 del migdia i aquesta tarda a les 8 es farà la segona.
Demà dijous, dia de Corpus, serà el primer dels dies grans a Berga. A les 12 del migdia es farà la Patum de lluïment, amb tots els salts, a excepció dels plens, que no saltaran fins a la Patum completa de la nit a partir de 9:45. La Patum de lluïment i la completa es tornaran a celebrar diumenge. Durant aquests dies es desplegarà a Berga un ampli dispositiu de seguretat idèntic al de l'any passat. A part dels Mossos, comptaran amb un dispositiu de drons i també s'habilitarà un hospital de campanya a la plaça de Viladomat.
Per cert, que ho dèiem abans, aquesta tarda, just després d'aquest informatiu, el Fabricació Pròpia estarà present a la Patum amb connexions en directe des de la mateixa plaça Sant Pere per explicar-vos com es desenvolupa aquest segon passacarrers d'avui dimecres. També parlaran amb experts sobre aquesta festa popular. No s'ho perdin a partir de 2:45, quan acabi aquest informatiu, com dèiem. Però la celebració de Corpus, que no només ens fa mirar cap a Berga, avui a 6:45 del vespre es beneirà l'ou quan balla a la catedral de Barcelona, una tradició que es podrà veure demà divendres de 10 del matí a 7 de la tarda, també dissabte de 10 a 7:45 i el diumenge de 9 del matí a 2 del migdia.
A la diòcesi de Vic, l'ou quan balla es podrà veure a la seu de Manresa a partir de demà a 10:45, moment en què es beneirà. La catedral de Sant Feliu de Llobregat també acull demà aquesta tradició de Corpus. En el cas de la diòcesi de Terrassa, l'ou quan balla es podrà veure les esglésies de Sant Pere, d'Ullastrell, el monestir de Sant Cugat i a les esglésies de la Garriga, Vigues i Riells, l'Ametlla de Vallès i Cardedeu.
I uns apunts policials a Barcelona. L'any passat es van robar més de 2.500 motos. Només se'n van recuperar 1.000, és a dir, un 40%. Per millorar aquesta xifra, els Mossos han posat en marxa el dispositiu Senda. En un dia, la policia va multiplicar per 5 les motos recuperades a la capital catalana. Més detalls, Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. De mitjana, els Mossos recuperen 3 motos robades al dia a Barcelona. Doncs el 16 de maig, el dia que va estar en marxa aquest operatiu, en van recuperar 16. La majoria estaven aparcades i els agents de patrulla les van trobar revisant les matrícules, però un parell les van recuperar durant els controls i els conductors van ser detinguts. El sotsinspector Jordi Almendros explica on acostumen a robar les motos i també on és més habitual trobar-les.
Hi ha zones properes a hospitals o properes a, per exemple, a Sants Estació. Són llocs on la gent Arriba pel matí, deixa la motocicleta i després, fins que no passen 12 hores, igual no torna a agafar la motocicleta. I en quant a la recuperació de motocicletes, a diferents parts de Barcelona es recuperen motocicletes. El que vam veure pels mapes que vam treure de que es concentraven molt, per exemple, en el barri de Besòs, al districte de Sant Martí, i al barri del Carmel i de Sant Genís Agudells, al districte de Horta.
En l'argot policial es diu que els lladres les deixen refredar. Els lladres les aparquen i vigilen que el propietari no tingui un sistema GPS que la pugui localitzar i, per tant, recuperar-la. Si no és així, llavors l'envien a tallers o naus industrials de l'àrea metropolitana per borrar-ne el número de bastidor i tornar-les a vendre, ja sigui senceres o per peces. Per això, el sotsinspector Jordi Almendros fa aquest avís als que vulguin comprar una moto de segona mà.
Ho faci per un canal oficial. Un concessionari, per exemple, de motos, si ha de comprar una motocicleta per una pàgina de web de segona mà o una de les aplicacions que hi ha, implica uns riscos. Llavors, fins que no fa un el canvi de papers amb la Direcció General de Trànsit, no es comprova si realment consta sostreta o no. I ahí ja hi ha el problema, per fer aquesta transacció fora d'un canal oficial.
Els Mossos volen incrementar la pressió contra els lladres de motos. Per això preveuen fer un altre macrooperatiu properament. El del 16 de maig va acabar amb 8 detinguts i inspeccions a 3 tallers de motos del districte de Nou Barris, que van acabar amb sancions administratives.
D'altra banda, Pau, la mateixa policia catalana ha detingut a 6 persones en un operatiu contra una banda de lladres especialitzada en cometre robatoris violents a l'autopista. Com en el cas de les motos, feien servir cotxes robats per assaltar les víctimes.
Des de primera hora del matí, els Mossos han desplegat més d'un centenar d'agents que han fet 6 entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet i Cerdanyola del Vallès. Els agents han detingut 6 persones, 4 d'elles formen part de l'organització, una altra ha quedat detinguda per trencament de condemna i també s'ha detingut una persona que tenia un tràmit judicial pendent. A més, es detindrà una 7ª persona que ja està a la presó i se n'està investigant un altre per un delicte contra la salut pública. Durant els escorcolls, els Mossos també han trobat objectes que els lladres haurien robat durant els assalts que la policia investiga. El cas va arrencar a finals d'octubre després que el grup cometés un robatori violent que hi va haver a l'AP7 a Tarragona. La investigació continua oberta.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Doncs obrim a aquesta hora els esports amb una notícia d'última hora. Hansi Flick, que ja és el nou entrenador del Barça després de la destitució de Xavi Hernández. El tècnic alemany ja ha signat amb el club blaugrana per les pròximes dues temporades, fins al 2026. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha fet a les oficines del Camp Nou, acompanyat de Joan Laporta i tota la cúpula esportiva, així com del seu representant. Fins d'aquí a uns dies no hi haurà la tradicional roda de premsa, tot i que Flick farà declaracions per als mitjans del club. El nou entrenador començarà cobrant un 30% menys que Xavi, és a dir, s'endurà entre 2 i 3 milions nets per temporada. Més endavant, si la situació econòmica del club millora, Joan Laporta no descarta premiar-lo amb algun gran fitxatge com agraïment.
Doncs l'arribada de Flick ve precedida de la liquidació del contracte de Xavi Hernández, que encara tenia una temporada més signada.
Finalment, el tècnic de Terrassa renunciarà als 11 milions del seu sou, però reclama els 2 milions i mig de la clàusula que va pagar de la seva butxaca per poder marxar de l'equip que entrenava a Qatar abans de venir al Barça. Tot el seu staff sí que cobrarà els 4 milions que tenia signats.
I acabem parlant de bàsquet, perquè el Barça comença avui la lluita per la final de la CB en el primer duel de semifinals que juga contra el Real Madrid, una eliminatòria que es disputarà el millor de 5 partits.
Els blaugranes venen de derrotar per la via ràpida quarts al Tenerife, mentre que el Madrid va superar també en facilitat el Gran Canària. Això sí, els blancs afronten el clàssic amb la moral baixa després de perdre estrepitosament contra el Panathinaikos la final de l'Eurolliga. Tot i així, el tècnic culer Roger Grimau no creu que això passi factura als rivals.
Són jugadors amb moltíssima experiència que han passat per aquesta situació, guanyant i perdent, i que estic segur que estaran preparats, i com sempre us dic, ens hem d'esperar el millor rival al davant. No podem especular amb que si venen més o menys cansats o més o menys contents o tristos, no?
De moment, dels 6 cops que Barça i Madrid s'han enfrontat al llarg de la temporada, els blancs han guanyat en 4 ocasions i els blaugranes en només 2.
Estel Migdia.
I I obrim l'aparador cultural avui al Teatre Nacional de Catalunya, que s'ha presentat ja la nova temporada. S'hi podran veure 39 propostes, entre les que destaquen Anna Karenina, de Tolstoi, dirigida per Carme Portacelli, i protagonitzada per Ariadna Gil, l'Aranya, d'Àngel Guimarà, amb direcció de Jordi Prat i Coll, i La Tercera Fuga, una obra escrita per Victòria Spunberg. Totes tres es representaran a la Sala Gran.
La nova temporada començarà el 18 de setembre amb un Hamlet de Sergi Belbel, protagonitzat per Enric Cambrai, un espectacle que es presentarà al taller de pintura. El 26 de setembre s'inaugurarà el programa de la Sala Gran amb el musical en català Ànima, amb direcció de Gara Roda. Els abonaments de la temporada 2024-2025 ja es poden comprar a la web del TNC.
Doncs acabem, ho dit abans, avui al Parc del Fòrum, on arrenca una jornada inaugural de luxe al Primavera Sound. Ho fa amb els concerts dels famosos Fènix. Aquí escoltem de fons.
La jornada d'avui és gratuïta, però cal una reserva prèvia que val 10 euros, un import que retorna al públic si assisteix a l'acte. La reserva es pot fer des de la web de l'app del festival.
Doncs els concerts que comencen avui a les 5 de la tarda, no només hi actuarà Fènix, també hi haurà una representació catalana amb l'actuació de Maria Jaume. Després de voltar, l'artista que presentarà el seu nou àlbum Nostalgia Airlines. Avui també passaran per l'escenari del Parc del Fòrum Estela Maris, Tropical Fuck Stormy, els americans Rat Boys. Amb això acabem. Tornarem demà dijous a les dues puntuals aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.